Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
A l'actualitat d'avui posem el focus en els pressupostos municipals per al 2025. En aquest cas, a la capital del Baix Penedès, perquè aquest ajuntament ja els té aprovats. Així que tornem als estudis de Domenys Ràdio amb la Lourdes.
Doncs així és, Sílvia, parlem de pressupostos. Un dels primers ajuntaments que ja els ha aprovat de cara a l'any vinent és el cas del Vendrell. I aprofitant que vam tenir el Baltà Santos com a regidor d'Hisenda, l'hem tornat a convidar perquè ens parli d'aquests pressupostos de la capital del Baix Penedès. Molt bon dia, Baltà.
Molt bon dia, Lourdes.
Dos vegades en una setmana, eh?
Vaja. Bueno, és el que toca, eh? És l'activitat majoritària ara dels ajuntaments, és la part econòmica, diguem.
Bé, el passat dia 28 d'octubre vau aprovar aquests pressupostos municipals de cara a l'any 2025. Sou dels primers. Això és perquè s'han fet els deures o perquè no teniu ganes d'esgotar els tempos?
Bueno, el que diu la llei és que al mitjans d'octubre els ajuntaments haurien de tenir els pressupostos enllestits. Nosaltres, aquest serà el tercer any doncs, que donem compliment amb aquest mandat, que es fa quan es pot, eh? Però nosaltres hem fet els deures de fer els pressupostos des del mes de juliol, ja treballem els pressupostos del 2025, i per tant els podem sotmetre a aprovació doncs, ara a finals d'octubre.
Veiem que és un pressupost força alt, en aquest cas parlem de 68 milions o 66 milions. Com es treballa aquests pressupostos des de la part d'Hisenda? Com es consoliden, per dir-ho d'alguna manera?
Bueno, efectivament, aquí hi ha el ball de xifres, eh? Una cosa són el pressupost de l'Ajuntament com a corporació només, Ajuntament, que són de 65,94 milions, és a dir, 66 milions, i després tenim tots els organismes autònoms, que són la residència, l'Hospital Asil, que és pública. Tenim el Proceni, que és l'empresa que es dedica doncs, a les instal·lacions culturals. I per tant, això formaria part del que diem el consolidat, que ascendeix a 68 milions. Que les dues xifres són correctes. Una és només Ajuntament i l'altra és el consolidat.
Com arribem amb aquest pressupost? Doncs el que fem, el primer de tot, és mirar el que s'ha executat l'any anterior. És a dir, en aquest cas, en l'any 2024, què havíem pressupostat, que hem executat, i a partir d'aquí són les xifres de les que partim per l'any 2025. A més, mirem també quines són les necessitats dels diferents departaments de l'Ajuntament, quines són les previsions d'increment de personal, que és un capítol important. Normalment, quan fem la previsió de pressupost, encara no han sortit els pressupostos generals de l'Estat, que marquen la previsió d'increments que han de fer pels empleats públics. I, per tant, fem una previsió, que en aquest cas nostre hem fet una previsió del 3%, per cobrir no només el salari, sinó també els diferents increments doncs, en antigüedats, en diferents compromisos que també hem adquirit amb els treballadors i treballadores de l'Ajuntament. Per tant, aquest seria el capítol 1, de personal, un increment del 3%. I després mirem també quines són les inversions que l'Ajuntament prioritza, que el govern local prioritza, en relació doncs, a la transformació urbana i als projectes que ens hem compromès amb la ciutadania. Per tant, també dediquem un capítol, que seria el capítol d'inversions, i que també en fem una projecció. A part d'això, doncs, no només tenim en compte l'Ajuntament, sinó que també tenim una residència pública, tenim una empresa, tenim dues empreses públiques també, doncs que també tenen el seu propi pressupost. Aquí està el ball de xifres de si són 66 milions, que seria només Ajuntament, o 68 milions, que seria en totes les empreses públiques de l'Ajuntament. Aquest és el ball de xifres. Però bàsicament arribem d'aquesta manera, no? Amb aquests càlculs i amb aquesta previsió del que hem de fer durant l'any 2025.
Abans mencionaves, abans de passar a la part més més d'anar desgranant aquest pressupost del tema del capítol, el capítol 1, que és el de personal. Clar, jo entenc que quan hi ha pujades se'n fa càrrec al govern central, no?, el de Madrid.
No exactament. Els increments de salaris es paguen als ajuntaments. De fet, en anys anteriors hi ha hagut de diferents increments. Hi ha hagut un increment inicial d'un 2% i després, per exemple, l'any passat va haver dos increments del 0,5% en funció d'uns criteris, doncs, que també haurien de pagar els ajuntaments. I aquests imports, doncs, van a càrrec dels ajuntaments. És a dir, que els ajuntaments han de tenir la previsió de tenir guardadet en un calaix aquestes quantitats per les increments que pugui fer el govern de l'Estat. Uh-huh. En el nostre cas, tenim també un fons de contingència que normalment s'ha de dotar amb una quantitat del 5% del pressupost, però que nosaltres sempre dotem el doble o una mica més, com a mínim, en aquest cas, en aquest any 2025, és més del doble, doncs per possibles emergències o possibles qüestions que no estiguin previstes des d'un inici. Per tant, tirem d'aquest fons de contingència. L'any passat ens va venir molt bé precisament per pagar aquest 0,5 i aquest altre 0,5 que amb caràcter retroactiu van haver de pagar els ajuntaments.
Uh-huh. Anem a la part més important. Es parlava d'un pressupost social marcat molt pels contractes de neteja viària i de recollida de residus, que l'altre dia, el dimarts, en parlàvem amb aquesta nova taxa. Però quines són realment, on veurem aquestes inversions o quines actuacions destaquen per aquest any 2025?
Bueno, en principi, quan diem un pressupost social, volem dir un pressupost... Nosaltres som dels municipis que més inverteixen en protecció social i en cohesió social de tota la província de Tarragona i un dels que més inverteix en protecció social i promoció social de tota Catalunya en relació amb els municipis de la nostra grandària, d'entorn d'entre 25.000 i 50.000 habitants. Uh-huh. Per tant, el nostre compromís social és ferm i continuarà sent ferm els propers anys. A més, nosaltres aquest any tenim un compromís també, doncs, amb el tema esportiu. Ja hem posat en marxa, doncs, la nova ordenança d'instal·lacions esportives que precisament dona gratuïtat, l'accés gratuït a totes les persones amb un grau de discapacitat del 33%.
Només del Vendrell, entenc, o de tota la comarca?
El Vendrell. No, també s'està apuntant gent de tota la comarca.
Per això ho pregunto.
De 3.000 i escaig abonats que tenim a les instal·lacions esportives, 800 persones són amb persones amb discapacitat, és a dir, que hi ha un increment important. I nosaltres ho fem perquè creiem que tothom, que l'esport és salut i que precisament les persones que tenen més necessitat de salut són les persones que més necessitat tenen d'accés a les instal·lacions esportives i, per tant, el nivell de renda també pot ser inferior i, per tant, per això promovem aquest accés gratuït a les instal·lacions esportives. Però no ens quedem aquí. A part d'això, doncs, home, continuem amb la gratuïtat de les escoles de bressol, que ja vam implantar fa uns anys, tant de l'I1 com de l'I2. Tenim l'accés també gratuït a la assessoria psicològica, també per als joves en risc i de vulnerabilitat en relació, doncs, a suïcidi i al malestar emocional. Per tant, per això diem que són qüestions socials, més les inversions que tenim, doncs, a la residència i als serveis socials i també als programes de promoció econòmica, doncs, per facilitar, doncs, la inserció sociolaboral de les persones que més ho necessiten. Uh-huh. I a part d'això, aquest any el que fem també és potenciar la cohesió territorial. De quina manera? Doncs amb inversions en tots els barris i urbanitzacions i nuclis habitats del Vendrell, que com tothom sap és un municipi molt, molt dispers geogràficament. Uh-huh. I per tant el que fem és facilitar, doncs, algunes inversions en el manteniment de la via urbana, en l'accés en posar instal·lacions esportives a totes les urbanitzacions, això forma part d'algun dels acords que hem arribat amb els grups de l'oposició, i invertir, doncs, en fer les obres ja d'aigües que té compromès Aigües del Vendrell relacionades amb les fuites i relacionades amb la millora del cicle de l'aigua. Per tant, aquesta, diguem, seria el nucli central de les inversions. A més, tenim tirant endavant el projecte de Rieres, el projecte del Parc del Botafoc, el projecte del Pla de Sostenibilitat Turística, la reforma de l'Avinguda Sant Vicenç, de la reforma de la Rambla Canyes, per tant, i un pla de millora també i de manteniment dels parcs infantils i de les instal·lacions esportives. Per tant, és un projecte de pressupostos doncs, socials i transformadors, com deia l'alcalde fa uns dies.
Clar, jo entenc que tots aquests projectes, per exemple, el del Parc del Botafoc, fa anys que està el tema en marxa, algun dia ho veurem, perquè ja sabem que les coses de Palau van despacio, no? Com es sol dir, però clar, ara mateix en el Parc del Botafoc, en quin moment es troba?
El Parc del Botafoc es troba en el moment de redacció del projecte executiu. Per tant, podrem veure començar les obres probablement a finals de mandat. No veurem el Parc del Botafoc segurament ja fet aquest mandat, però sí iniciar les obres segurament. Treballem amb aquest calendari. Uh-huh. El que sí que veurem en una primera part és el projecte de reforma de la Riera, uh-huh, que també és colindant amb el Parc del Botafoc. Per tant, el projecte de Rieres també aquest any sí que es veuran executades, perquè ja tenim el projecte executiu, ja veurem algunes de les obres començades i fins i tot acabades durant aquest any 2025.
També comentaves el tema de la peatonalització de la Rambla i de l'entorn del mercat municipal, o fins i tot aquest projecte del segon aparcament subterrani. Sí que és veritat que al Vendrell ara mateix veiem que el fet de que s'hagin tret algunes zones complica el tema d'aparcament. Aquest projecte on anirà i com està el projecte, mai millor dit?
Bueno, aquí hi ha diverses qüestions. Una és el projecte de la Rambla, de peatonització de la Rambla i de reordenació de la Rambla, que aquest està en fase d'estudis de projecte, que està en fase de projecte. Després tenim el projecte de reforma de l'entorn del mercat, que normalment ha aparegut a les notícies, que ens centrem només en una placeta on hi havia la benzinera del Julio, però no és correcte. Nosaltres ja teníem tot un projecte de reordenació de l'entorn del mercat, no només aquesta placeta que deixa lliure, diguem, la benzinera, sinó tots els voltants dels carrers adjacents, no? Uh-huh. Per què? Perquè volem potenciar el mercat i el mercat municipal, i això ja és una cosa que portàvem als programes electorals i que ho tenim força avançat, i que durant aquest 2025 crec que podrem avançar doncs, i veure la realitat físicament. Uh-huh. I després, el tema de l'aparcament, nosaltres estem treballant també per tenir un segon aparcament soterrani el més aviat possible. I jo crec, no vull avançar-me abans de que es pugui, abans de no es pot vendre la pell de l'os abans de caçar-lo, però podrem tenir doncs, el segon aparcament soterrani doncs, en les properes setmanes, propers mesos, com a molt.
Uh-huh. Un altre dels temes que inclou, no?, és aquesta xarxa de videovigilància que es va anunciar fa uns mesos, aquests 45 punts a tot el municipi i que en teoria hauria d'estar operativa al llarg de l'any vinent.
Sí, efectivament, la vigilància és un dels temes fonamentals. La gent ha de viure en llibertat i viure en llibertat vol dir viure segur. I, per tant, aquestes càmeres de vigilància que s'instal·laran en tots els nuclis i urbanitzacions, i també en el centre del municipi, doncs serà una realitat ben aviat. Per tant, això el que farà serà també una lectura de matrícules que, a més, en intel·ligència artificial podrà connectar-se doncs, a la central de dades per veure si en algun vehicle s'han comès algun delicte i, per tant, poder tenir, diguem, en temps real, doncs, informació sobre qui accedeix a cada urbanització. I, no, és a dir, no només són multes de trànsit, per entendre'ns, no només és per fer respectar les direccions dels carrers i la velocitat, sinó que va més enllà, sinó també fer una veritable prevenció de la seguretat vinculada amb la intel·ligència artificial.
Uh-huh. També una de les coses que comentaves és el tema de les urbanitzacions i s'ha incrementat o s'incrementa en aquest cas les freqüències del pas bus, oi?
Sí, sobretot el que es fa és dotar econòmicament les partides del pas bus, perquè fins ara doncs, havíem de fer modificacions de crèdit per l'augment de freqüències i per tant, adaptem les partides econòmiques a la realitat de les freqüències del pas bus i tindrem en compte també les necessitats del pas bus, que, com tothom sap i reconeix, és tot un èxit en la seva implantació i volem continuar en, aquesta millora contínua del servei de pas bus.
Valta, abans comentaves no, que vosaltres esteu donant compliment no, a això de que al voltant del mes d'octubre s'aprovin els pressupostos. Arribar a acords, m'imagino que és complicat, oi?
Bueno, arribar a acords, la política és l'art d'arribar a acords. Per tant, els que ens dediquem a la política sempre volem arribar a acords i aquest és el nostre objectiu. Aquest any, sí. en el tema de la negociació dels pressupostos hem establert negociacions amb diferents grups polítics, hem pogut arribar a diferents acords, per exemple, amb Fem Vendrell, doncs hem arribat a un acord per no impedir l'aprovació dels pressupostos, això vol dir en la pràctica l'abstenció del grup, tal com es va produir en el ple d'aprovació inicial dels pressupostos, un acord que implica doncs, un acord d'invertir en parcs infantils, d'invertir en pistes esportives, en les urbanitzacions i, a més, de tenir també una platja, d'habilitar una platja per gossos abans del final de temporada. Uh-huh. Amb els comuns també vam establir negociacions, amb els comuns també van establir un acord més ampli, en aquest cas era un acord per facilitar i per aprovar els pressupostos, com així es va produir, un acord en el que es realitzen tota una sèrie d'inversions en manteniment de via pública en diferents llocs del Vendrell, en el Puig i el Pèlag, en la zona dels bulevards, en els nuclis marítims, també una platja per gossos. Per tant, un acord ampli doncs, en el sentit de fer del Vendrell doncs, una vila doncs, més adaptable a les necessitats de la gent i de l'activitat econòmica i comercial. Per tant, estem satisfets d'aquests acords. I en Som Poble Esquerra Republicana també vam estar negociant fins a l'últim moment. Ells van demanar també doncs, donar compliment a les mocions i propostes de resolució que durant l'any s'havien fet. Algunes ja les havíem aprovat i ja s'han aplicat. D'altres quedaven pendents perquè formen part de la llista de coses pendents que l'Ajuntament té i volíem arribar a un acord de donar compliment efectiu amb aquestes mocions i resolucions, així ho hem inclòs al pressupost, tot i que, finalment, Som Poble i Esquerra Republicana, per diferents motius, no vam voler arribar a l'acord i vam votar en contra. Però la negociació ha estat fluida, la negociació ha estat, amable, i hem intentat doncs, recollir totes aquelles propostes que els diferents grups de l'oposició ens fan arribar perquè siguin els pressupostos doncs, el més àmpliament recolzats possibles.
Valta, tot i que s'hagi aprovat ara, encara no serà real fins d'aquí un temps, oi?
Efectivament, perquè bueno, el pressupost, primer, serà d'aplicació a partir de l'1 de gener del 2025, per això ho aprovem inicialment a l'octubre, ara ha d'haver tot el període d'exposició pública, s'ha enviat ja la publicació al Boletí Oficial de la província, en breus dies estarà disponible a la redacció, la publicació en el Boletí Oficial de la província i també ho publicarem a les xarxes socials i a la pròpia web de l'Ajuntament. Això, segons em diuen, podrà ser efectiu a partir del 6 de novembre i a partir d'aquí comença el període d'exposició pública. El calendari és que a finals d'aquest període d'exposició pública doncs, si hi ha al·legacions de grups polítics, doncs s'haurà de fer un ple de grups polítics o de particulars o d'entitats de la societat civil. Llavors, s'haurà de fer un ple de resposta a aquestes al·legacions, de resolució d'aquestes al·legacions i, per tant, de l'aprovació definitiva del pressupost. Si no hi haguessin al·legacions i no hi haguessin per de cap partit polític ni de cap entitat, doncs immediatament, passat el termini d'exposició pública, s'aprovarien els pressupostos de forma automàtica. Però bueno, considerem que segurament hi haurà al·legacions i, per tant, a partir del ple d'aprovació definitiva, que serà un cop acabi el període d'exposició pública, doncs ho podrem tenir enllestit. Finalment, l'aplicació, amb el calendari que treballem, serà a partir de l'1 de gener, és a dir, a partir de l'1 de gener del 2025 tindrem el pressupost disponible.
Aquest pressupost, amb un increment del 6% respecte a l'any anterior, se us ha quedat alguna cosa que haguéssiu dit, ostres, això m'hauria agradat, o no? O s'han complert totes aquestes fites que teniu per l'any vinent?
Bueno, sempre que estàs al govern local, tens un munt de coses que fer i un munt de necessitats que cobrir, i evidentment les has d'anar veient any rere any. És a dir, tenim 4 anys per executar tot el que havíem compromès en el programa electoral, i per tant treballem aquest calendari. Evidentment, aquest 2020, els primers anys de mandat, els primers 2 anys sempre són d'inversió més en redacció de projectes, i els 2 últims són més d'execució dels projectes. I nosaltres anem amb un bon calendari i anem amb bons terminis, diguem, per poder complir, com ja vam fer el mandat anterior, amb tot allò que ens havíem compromès. Per tant, no estem satisfets d'aquest pressupost, en el sentit que dona cobertura a tot allò que anem prioritzant any rere any.
Déu-n'hi-do. Coses, el que dèiem abans, no? Potser per vosaltres deu ser una mica frustrant, no?, que es trigui tant a l'administració pública a portar a terme segons quines coses, oi?
Bueno, el trigar també és un signe o és un símptoma de garantia de que les coses es fan bé. I que, per exemple, quan ja s'han d'adjudicar obres, doncs ha de fer tot un procés de licitació. Això ens obliga la llei, però a més és correcte, no?, que no sigui allò adjudicacions a dit.
Ja.
O tot un període d'exposició pública, de participació ciutadana en molts dels projectes, no? Doncs tot això enlenteix, diguem, la tramitació, però a més, al mateix temps, també és un símptoma o és una garantia de participació ciutadana, de transparència, i per tant no ens podem queixar o no, l'administració és lenta, ens agradaria que fos més ràpida, però tots aquests tràmits s'han de fer i crec que és bo que es facin, i per tant és la realitat amb la que ens trobem les administracions locals.
Doncs, Baltasar Santos, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat novament avui al Penedès en Xarxa. Gràcies per explicar-nos tots aquests projectes que teniu en marxa i que es posaran en marxa a partir del 2025, i que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies, Lourdes.
Gràcies.
Penedès en Xarxa.
Hamilton John i Britney Spears i aquest Hold Me Closer. Ens plantem a 11:15. Notícies. Bon dia, són 11:15.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Recollim algunes de les informacions que marquen l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès.
L'Ajuntament de Calafell i l'IFES Cerca signen un conveni per impulsar la recerca i la socialització dels jaciments de la Balma de la Graiera i la Cova Foradada. L'Ajuntament de Calafell i l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, l'IFES Cerca, han signat un conveni marc de col·laboració amb l'objectiu de fomentar la recerca arqueològica i la socialització del patrimoni prehistòric del municipi. Aquest acord se centra als jaciments prehistòrics de la Balma de la Graiera i la Cova Foradada, que en conjunt proporcionen una seqüència d'ocupacions humanes que permet estudiar la història evolutiva dels neandertals des de fa 200.000 anys fins a la seva substitució pels primers Homo sapiens. El conveni contribuirà al desenvolupament de treballs arqueològics i de recerca als esmentats jaciments liderats pel doctor Juan Ignacio Morales. Així mateix, la col·laboració també contempla la realització d'accions d'assessorament científic i tècnic, d'educació científica i divulgació adreçades al públic general per part de l'IFES Cerca, qui oferirà suport tècnic i formació als equips locals de patrimoni, així com activitats d'educació científica als centres educatius de Calafell. El conveni reflecteix el compromís conjunt d'ambdues institucions per conservar i donar a conèixer el patrimoni arqueològic de Calafell amb una aportació de 5.000 euros per part de l'Ajuntament destinada a la recerca per aquest any 2024. Continuen a Sant Cugat Sesgarrigues les activitats del Mes de la Infància. Per commemorar el 20 de novembre, Dia Mundial de la Infància, des de l'Ajuntament de Sant Cugat s'organitza el Mes de la Infància, on els més petits són els principals protagonistes i poden gaudir d'un recull d'activitats i propostes pensades per a ells. Després del taller de circ que es programava dissabte, la segona proposta arriba aquest dissabte. L'entitat municipal La Bona Confitura, antic El Sac, ha volgut col·laborar amb el programa del Mes de la Infància i presenten una de les seves obres de teatre, Què somies?, que és per a tots els públics. Serà a 4:45 de la tarda a l'Auditori i la venda d'entrades anticipades es pot fer a l'Ajuntament o a taquilla. El preu és de 10 euros per als adults i 8 euros per als infants. Davant la tragèdia viscuda al País Valencià, l'Esquerra Independentista de Vilafranca convoca avui una concentració. La cita serà a la plaça de la Vila a les 7 de la tarda. La convocatòria exigirà la dimissió de Carlos Mazón i assenyala el Partit Popular com a responsable del desmantellament dels serveis públics, la destrucció del territori i la manca de prevenció que han portat fins a la situació que s'està vivint. Durant la concentració hi haurà un punt de recollida de material per les persones afectades per la Dana de 6 de la tarda a les 8 del vespre a la mateixa plaça de la Vila. D'altra banda, durant aquesta setmana el Casal Popular La Garalda també és punt de recollida de material de 7 de la tarda a 9 del vespre. També es fa recollida al Casal Popular Alcarràs de Sant Sadurní. I acabem explicant-vos que l'expresident de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, oferirà aquest dijous a la tarda la conferència Si la llengua falla, fallarà tot. L'acte està organitzat per la secció local de l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural i començarà a 6:45 de la tarda a la Fassina de Can Guineu. President des del maig del 2018 i fins al setembre del 2020, quan va ser inhabilitat, Quim Torra té una dilatada trajectòria en el món literari. Ha estat editor i ha publicat una llarga llista de llibres sobre la història de Catalunya, el periodisme i biografies, obtenint el Premi Carles Rahola d'Assaig l'any 2009.
Penedès en xarxa.
Són 11:15 i 5 minuts.
Seràs aquella que vas voler ser i tu sols tu faràs vibrar 5 continents.
Estàs escoltant Penedès en xarxa. Avui a l'enclau d'igualtat va de cossos diversos, de la violència que suposa la pressió estètica, especialment per les dones, i de mirar-nos bé. Aquests són alguns dels fils conductors dels actes que commemoraran el 25N a Vilafranca. Gemma Planes, tècnica del Servei d'Igualtat Vilafranquí, bon dia.
Hola, bon dia.
Tota aquesta activitat que es desenvoluparà al voltant d'aquest 25N s'ha estat preparant en col·laboració amb entitats, amb col·lectius...
Això mateix.
I d'aquí ha sorgit aquesta idea, no? Aquest leitmotiv.
Exacte. Una vegada més, l'Ajuntament de Vilafranca prepara una sèrie d'activitats al voltant del dia 25N, que és, recordem que és el Dia Internacional de l'Erradicació de la Violència a les Dones, i en aquest any hem utilitzat aquest fil conductor, que és la pressió estètica, que és ben sabut que ens afecta a totes les persones, però d'una manera destacada a les dones.
També ens acompanyen a l'estudi una petita representació de l'Escola Arsenal de Vilafranca. Són la Carla Elias, professora d'Audiovisuals i ABP, responsable de la imatge d'aquesta campanya del 25N. Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
I els dos alumnes responsables d'aquesta campanya, el Cai Ortiz, bon dia.
Bon dia.
I la Zoe Bofill.
Bon dia.
Benvinguts. Un any més... Busqueu la complicitat de l'Arsenal i en van uns quants, oi?
Sí, sí, de fet estàvem fent recompte i són més de 15. Si no ens hem equivocat, són 17 anys. I la veritat és que estem encantades de la participació i les ganes que posen sempre en buscar una bona imatge.
Com treballeu amb ells? Quin és el procés, Gemma?
Acostumem a fer... Jo no hi fa massa temps que hi soc, però sí que és veritat que... De fa uns anys cap aquí, si més no, s'acostuma a fer una petita formació prèviament amb els joves i se'ls explica quina és la idea i què volem tractar, explicant-los també el tema de les violències, els tipus de violències que hi ha, com això ens afecta a les persones i com el jovent també és qui té més força per anar generant canvis. I a partir d'aquí, ells ens fan les seves propostes.
Doncs ara traslladem la pregunta a la Carla. Quan us hi poseu a treballar, suposo que els alumnes hi compten, no?, que hi haurà aquesta tasca, el curs, només començar, de fet.
Sí, de fet, aquest any vam anticipar-nos una mica i vam començar el projecte al final del curs passat per anar millor de temps i poder, bueno, proporcionar un servei millor, no?, com si... Perquè al final treballem des d'un mòdul que es diu Gestió de Projectes Professionals i aquest mòdul es tracta de que els alumnes treballin en projectes reals, amb clients reals, i llavors a partir d'un briefing que reben del client generen tot el projecte.
Quin curs es cursa aquest mòdul? Quina edat tenen?
Bueno, el mòdul aquest de moment l'estem fent a grau superior, a segon curs, per totes les especialitats. De fet, treballen tots de manera conjunta i treballen per equips que són multidisciplinars. I de cara a l'any que ve, per l'entrada dels nous currículums, també s'aplicarà aquest mateix mòdul a grau mig.
Deies que hi participen totes les especialitats. Joieria, per exemple, també participa?
Sí, també participa. En aquest cas, ells no són de joieria, són de gràfica impresa, però sí, normalment els equips estan tots barrejats i encara que siguin projectes de gràfica, els de joieria també intervenen des de la seva perspectiva més plàstica...
I... Em sembla que l'any passat vau fer vau fer com un... una joia o un pin o no sé, oi? Que era pròpia d'ell, d'aquest grupet,
exacte,
oi?
Exacte, com que en aquell cas hi havia una persona de joieria, doncs a la proposta gràfica també van incloure una petita joia, que crec que es van fer unes 20...
Sí, unes quantes poquetes.
Així per repartir.
Per repartir, sí, sí.
I com comença? Tot comença amb la formació inicial, donant-los aquesta base?
Sí, exacte. Tots els projectes comencen amb un briefing. Pot ser més encarat a això, una petita formació, i de vegades és un briefing més...
amb les quatre idees bàsiques,
amb les quatre idees del projecte. Però en aquest cas sí que va haver-hi formació i creiem també que és important perquè, bueno, són temes que ens interessen a tots a nivell social i també fer reflexionar l'alumnat sobre aquests temes és una cosa que ens interessa molt des de l'escola.
I a partir de la formació, com surten les propostes? Són individuals? Són col·lectives?
Bé, doncs sí, sempre treballem en equip perquè ens interessa que els alumnes treballin d'aquesta manera, perquè generen debats i és més enriquidor. I són els diferents equips els que fan les seves propostes i després, des del professorat i també conjuntament amb el client, s'escull quina és la millor proposta per representar el projecte.
Talment com a la vida real, vaja.
Sí.
El client,
sí,
en aquest cas, seria el Servei d'Igualtat.
Exacte, sí. Sempre intentem que els projectes reals siguin el més reals possible.
Vosaltres sou els guanyadors, no? Entenc, l'equip guanyador.
Sí. Sí.
Què tal l'experiència? Com ha anat? Expliqueu-nos, des de que us llancen la idea fins que us diuen heu guanyat, la imatge és vostra.
A veure, va estar molt interessant, va ser un projecte diferent perquè veníem d'un curs que eren tot com projectes per l'institut i aquest era el primer que sortia com al carrer, diguem-ne. Però quan van guanyar no ho vam saber fins que ens van dir heu de continuar fent la imatge. Si nosaltres no teníem ni idea de que havíem guanyat tot això. Però va ser interessant també això que la formació aquesta que vam rebre va ajudar molt també en la idea perquè t'enteres com molt més de tot el que està passant, què volen enfocar i vas generant idees que t'ajuden molt més a visualitzar-lo i dir, vale, doncs faré alguna cosa tirant més cap a aquest estil.
Havíeu treballat plegats anteriorment?
Sí.
Ja
sí,
feu
sí,
equip.
Una vegada, sí.
Sí.
I expliqueu-nos en paraules, que ja sé que costa una mica la vostra proposta, la proposta guanyadora que veurem arreu.
Vam voler fer una proposta, va ser una mica arriscat, perquè ells ens demanaven un cartell i nosaltres vam fer una sèrie de cartells, però la justificació era que volíem generar com molta diversitat, que és el que aquest any es vol veure, el 25ena. Llavors vam fer com 4 cartells i a cada cartell hi havia com una dona diferent, perquè així pots arribar a molta més gent i així es poden sentir com més identificades. I vam voler integrar un element que és com el principal, que està a tots els cartells igual, que és el mirall amb un cor enmig, que representa així com l'amor propi quan et mires al mirall. D'aquí també el lema de mirem-nos amb bons ulls, perquè moltes vegades és més com et mires tu que no com ets físicament, diguem-ne. Llavors vam voler representar molt això.
El lema és vostre, també.
Sí. Sí.
I quant a tècniques, colors, què ens podeu explicar?
De colors, el que ens va passar pel cap va ser molta gent pensa que el 25ena és lila.
És
lila
veritat?
O rosa. Llavors, nosaltres el que vam voler fer va ser sortir d'aquí. Perquè un cartell, quan està ficat al carrer, si tots els cartells del 25ena són liles, no el veus. Llavors van voler agafar colors que es veiessin. Hi ha un cartell que és groc, que és com el primer que van fer. Després hi ha un taronja i verd, crec. Després un vermell. I finalment sí que van fer un tirant més cap a rosa i lila perquè hi hagués una mica de tot. Però van voler això, colors cridaners, que fossin així vistosos. Perquè tu vas per al carrer, mires cap a un costat i de tot una paret lila doncs veus el cartell que potser és groc. I això era el que més volíem. I com a tècniques, com a tal, van fer servir formes planes, diguem-ne, no hi ha degradats, no hi ha volums, perquè és molt més fàcil veure un bloc de color, diguem-ne, de lluny, que molts degradats, molts de detall, és molt més difícil tècnicament, diguem-ne.
Tenen en compte una pila de paràmetres, jo estic al·lucinant ara escoltant.
Clar, clar,
tot el que tenen, valoren
tenen bona
a l'hora
base
de buscar quina imatge pot servir el que està demanant el client, en aquest cas el Servei d'Igualtat.
Sí, no, la veritat és que aquest any estem supercontents des de l'escola també amb la imatge, perquè és molt potent, està molt bé.
I la idea aquesta de 4 ens va agradar molt perquè coincidim totalment amb el que tu has analitzat, eh? De dir, la diversitat requereix de diversos, no? De diverses imatges. M'ha agradat molt com ho explicaves, perquè dic realment casa molt amb la nostra idea.
Sí, a més, és com una sèrie que tu pots anar per al carrer i veus un cartell i dius, ostres, que guai, és del SIAT. I després veus un altre cartell diferent que no penses que sigui del SIAT també, t'apropes i també és del SIAT. Llavors com que els uneixes tots i vas fent com el fil aquest conductor, sí, sí, diguem-ne.
Heu tingut ja l'oportunitat de veure la vostra imatge al carrer? Encara no. Aviat, no?
És recent. De fet, s'està penjant ara, eh?
Sí.
Hauríeu de començar-ho a veure.
Us farà il·lusió? Us farà cosa? Com us ho prendreu?
No, sí, farà il·lusió. Principalment sí. És la primera vegada que un dels nostres projectes surt de l'escola i jo penso que, no sé, a mi, per exemple, jo estic molt orgullós i no puc parar de dir-li a totes les persones que conec, en plan, la meva amiga i jo hem creat l'imatge del 25è en aquest any.
Sí, jo crec que farà molta il·lusió veure'l pel carrer. És com perquè nosaltres vam fer com unes imatges de mostra, com si ja estiguessin penjats, però no és el mateix que veure-ho en la vida real penjats. Fa il·lusió.
Clar, veure els carrers de Vilafranca empaparats amb les vostres imatges.
Sí, i tant.
Que igualment és un art efímer, el del cartell. Dura el que dura.
Sí,
però després també, per exemple, hem fet tot el que és imprès, tots els arxius imprès, però també vam fer arxius digitals que poden estar com per sempre a les xarxes socials. Llavors també, vulguis o no, serà algo que sempre estarà, formarà part d'aquí.
Clar, de fet, una de les coses que hem de fer, no, és la difusió a les xarxes, que és veritat que fa pocs dies ens ho veu passar i que ja començarem a passar-ho allà on te toca, no? Perquè es pugui anar veient. I és veritat que això també es veurà molt.
Ha estat renyit, Carla? Deies que estaves orgullosa d'aquest grup. Ha estat renyit?
Bueno, hi havia propostes interessants, diverses, però realment el fet de que elles s'arrisquessin, no?, i fessin la sèrie, i es notava com la idea que li havien donat moltes voltes i ho havien treballat. Jo personalment ho veia força clar, però sí que, com sempre, no, hi ha diverses imatges que són bones candidates.
I com viviu vosaltres la pressió estètica? És una qüestió que us amoïna, que us afecta? Potser ni us l'havíeu plantejat fins ara, que heu hagut d'abordar-la?
No, és algo que sempre ha estat present, crec jo, que a la vida dels dos. Però és algo que, vulguis o no, en la generació d'ara s'està portant cap a un camí una mica més positiu. També depèn del lloc de la generació. Jo, personalment, ara mateix no l'estic vivint tant, però perquè, per exemple, a xarxes socials no busco allò que em faci comparar-me, tot això. Llavors, per això va ser fàcil fer una imatge positiva per aquesta campanya, perquè no la vivim ja com algú negatiu, sinó que l'estem portant cap a algú positiu. Llavors va ser molt més fàcil generar tot això de forma positiva.
Però per maduresa, per edat, perquè heu arribat a un punt que sabeu gestionar-ho millor?
Jo diria que és una barreja de tot. Ja només el ara saber
gestionar,
no em surt, com gestionar tot això, però també el veure el tot al voltant i veure persones sent superpositives sobre el seu cos, tinc sobrepès i jo estic a gust amb el meu cos, estic feliç, no tinc cap problema, i vulguis o no, això t'ajuda molt al canviar el teu punt de vista. És una mica de tot.
Però segur que en algun moment, penso, jo almenys, que he sentit aquesta sensació de pressió, és a dir, que s'ha tractat d'una manera agressiva, la imatge.
Sí, ha estat... Pensa que nosaltres, des que som petits, socialment, tot el que és la imatge de la dona és models, que ara s'està canviant aquest estil de models i ja no és un cos, sinó que són diversos. Però, clar, nosaltres creixem des de petits amb un estàndard que són les mides aquestes de tal, tal i tal. Però, clar, quan t'adones compte que no estàs en aquestes mides, és com, ostres, llavors no estic validada per la societat perquè no encaixo aquí, però després dones compte de que molta gent no encaixa en aquests estàndards perquè és que no són reals. Clar. Llavors, quan arribes a aquest punt de dir, vale, és que no són reals, ahir és quan comences a donar-te compte de, vale, doncs m'ho he de mirar tot molt més positiu, no hi ha un tipus de cos perfecte perquè tots els cossos són perfectes. Si de salut s'està bé, el cos és perfecte. Llavors,
jo crec que aquí hi ha un punt de maduresa, que deia la Sílvia, perquè No és fàcil arribar a aquest punt, no? I sou joves, ja ho sé, sí, que no sou canalles, sinó que ja sou joves grans, però tampoc sou tan grans i, en canvi, esteu parlant d'una manera molt... D'acord, potser amb la gent més gran, no? Que hi ha més maduresa. Aquí penso que molt bé.
És que en si la societat ara crec que et fa passar per coses que, vulguis o no, et fan madurar una mica més.
Llavors, a marxes forçades, no? A vegades...
Sí, a vegades és una mica forçat, però vulguis o no, també el projecte es pot veure reflectit, perquè és com hem pogut agafar moltes dones, molts grups de dones, diguem-ne, i els hem representat mitjanament bé. No m'ha agafat tots, perquè és impossible, però hem agafat com els més comuns, diguem-ne.
Doncs nosaltres, lligat amb això, també hem fet una campanya que pensem que casa molt amb el 25N, que és la campanya del Mira't Bé, i es tracta d'uns adhesius que proposem que es puguin repartir en tots els centres. De fet, ja s'han repartit als instituts de secundària i després es vol repartir als espais dels centres d'esplai i caus i arribar als centres d'oci. I la cosa és poder posar un adhesiu en els miralls, que són llocs on ens mirem, no? I ens mirem si estem bé, si ens veiem bonics o no. I recordar això, no? El lema aquest de que el reflex que veus en el mirall pot estar distorsionat o no pels canons construïts socialment.
Això hi diu l'adhesiu.
Exacte.
Tota aquesta frase.
Tota aquesta frase. I el que ens ve dir és això que estaves explicant també, Zoe, no? De dir, tothom està molt bé i ens hem d'acceptar perquè mentre estiguem bé de salut tot la resta és vàlid. No? I aquesta és la campanya que estem fent ara.
Felicitats a tots dos per aquesta imatge, per aquest treball. I quan aneu pel carrer i veieu aquests cartells, aquestes sèries, penseu que són fruit de Kai i de la Zoe. Moltes felicitats.
Merci. Merci.
Gemma, al voltant del 25N hi ha molta activitat. Destaca'ns quatre hits.
Mira, el que sí que volíem destacar és que hem intentat, tot i que no són molts actes que puguin arribar a diferents edats, hi ha un contacontes, hi ha activitats més per joves, de fet n'hi ha una que ho anem dient molt perquè qui ens ve és la Júlia i és el dia 23 de novembre, això es farà a la nau, i està pensada especialment pels adolescents i joves, és obert a tothom qui hi vagi, i és a partir de les 5 de la tarda i fins a 6:45. I ella crec que pot aportar d'una manera diferent aquest discurs que ara estàveu transmetent vosaltres, que m'ha encantat. I també recordar que hi ha un acte institucional, que aquest any el fem el 26 de novembre, i que vindrà, també tractarem la pressió estètica, i vindrà l'Eloi Vila, que farà una mica de moderador, i després dues associacions ben diferents i contraposades, no? Que és l'associació Apelo, que està tirada endavant, o els responsables són dones que tenen poc cabell, o no en tenen, i Som Barbàrie, que seria a l'inrevés, dones que tenen cabell o pèl en llocs que no és habitual en les dones. No?
I el reivindiquen, no?
I reivindiquen, doncs, això, la diversitat. I aquest dia sí que ho farem el 26, el 20, i és a partir de les 7 de la tarda.
I proposeu també un circuit a peu? Això
sí,
és nou?
Això és nou. És una idea que, en realitat, no l'hem instigat des d'Igualtat, però sí que l'hem acollida perquè Creu Roja tenia ganes de fer, doncs, això, una caminada i d'alguna manera empoderar el paper de la dona i ens ho han proposat i ràpidament ho hem incorporat en aquí. És el dia 24 i és al matí.
Uns programes que trobareu arreu i també a les xarxes, així podreu descobrir aquesta imatge que crea l'Arsenal i també tota l'activitat que pivota al voltant de la pressió estètica aquest 25N de 2024. Carla, Gemma, Zoe i Kai, moltes gràcies per acompanyar-nos avui i sort, que vagi bé.
Gràcies.
Gràcies.
Penedès en xarxa.
3 minuts i tancarem aquesta segona hora amb la banda penedesenca Intana i aquest Per Ningú.
Per tu i per mi. Per ningú.
que tot va bé.